5 minuts i seran 6:15 de la tarda. Això és Catalunya Ràdio. Parlàvem de 6 dones claus en la història. Volem parlar ara de les històries claus de moltes altres dones. La llei aprovada el 8 d'abril del 2005 pel Parlament de Catalunya va ser un gran pas endavant perquè va legalitzar els matrimonis homosexuals i les adopcions de menors per part d'aquest col·lectiu. Però fins al 2005, casar-se o adoptar nens en parella era gairebé una qüestió prohibida per als gais i les lesbianes, i el camí per arribar fins aquí ha estat realment llarg i difícil. Un camí de molts anys de lluita i d'incomprensió. És d'això del que parla la Muriel Villanueva en el seu llibre Mares i si sortim de l'armari, editat per Empúries, i Dos Madres, editat per Lumen. Avui es presenten les dues edicions a la Casa del Llibre de Barcelona a 8:15 del vespre. Muriel, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé, gràcies.
Enhorabona per la feina feta, eh? I doblement feta, català i castellà.
Molt contenta.
Els pares de la Muriel Villanueva i Pere Arnau estan divorciats. El seu pare s'ha tornat a casar, té un fill que és el germà de la Muriel. La mare també viu en parella. Són dues dones que han estat les mares de la Muriel i de la seva germana. La germana adoptada, no?
Sí.
O dues germanes.
Dues germanes adoptades.
Però legalment no van poder adoptar totes dues mares en el seu dia, no? No la van poder adoptar.
No, clar, va haver d'adoptar com a soltera. I, de fet, temps enrere ja ho havien pensat i no ho van poder fer ni com a soltera.
Ni com a soltera ni de cap manera, no?
Sí, sí.
Hi ha encara aquesta imatge que a vegades les lleis regulen, però costa encara trencar això que dèiem aquí, incomprensió. Això suposo que és una feina més lenta, no, Muriel?
Sí, això estem. Jo per això he fet el llibre, també,
el llibre,
per fer un
no?
petit esgraonet més.
Per contribuir una mica.
Sí.
El llibre parles de la història d'una família quasi feliç, segons el que es diu a la portada mateix. Has canviat noms de protagonistes, però tot plegat s'assembla, em sembla força, a la teva història.
Sí, sí, està com novel·lat. Tu ets
la Carla, doncs?
Sí, està una mica canviats els espais, els noms. Està com simplificat, perquè he volgut anar només a... com a fer un anecdotari, per dir-ho d'alguna manera, no? I anar només a allò que caracteritza una família d'aquest tipus, o la meva, però només allò que ha vingut condicionat pel fet de ser de família homoparental.
És una família molt atípica o ara mateix trobes que n'hi ha moltes?
Mira, tampoc ho sé. Però penso que n'hi ha moltes més de les que sembla. Això sí que ho penso.
I per què dius que és la història d'una família quasi feliç?
Bueno, perquè és la història d'una família feliç... però que ha hagut de viure una mica en el silenci, una mica no totalment. I això fa que no pugui ser feliç del tot, no? Perquè hem hagut de viure una mica fent veure que no érem el que érem. I això ja és...
Això costa, no?
Això costa. I és suficient per dir quasi feliç.
El teu pare i la seva família surten poc al llibre. Suposo que vaja, perquè expliques la història de les dones...
Sí, perquè no venia el cas, diguem, però
no,
bueno.
No sortia tom, eh? Tot i això expliques que el teu pare no ha tingut mai cap problema amb les dones, diríem. Amb les dones lesbianes.
El meu pare, xapó. El meu pare molt bé. Sí, sí, ho accepta molt bé des del principi. Ha tingut sempre molt bona relació amb mi, molt bona relació amb elles. I la seva dona també. Vull dir, el meu germà és amic de les meves germanes, de l'altre cantó, vull dir, sempre molt bé.
Però això és gairebé feliç, eh?
Sí, perquè tu quan eres petita, per tant, a l'escola o en alguns espais d'aquests, trobaves algunes reticències per part dels teus
Bueno, és que
companys?
Ningú sabia res.
Ah, ningú, o sigui, era...
Clar. Vull dir, per mi, el meu drama és aquest, que jo no podia dir que tenia casa, i ho havia sempre de disfressar. I igual havia de parlar de la meva mare, que no era la biològica, i potser o deia a l'amiga de la mama, o deia a ma mare i després la liava, perquè, jo què sé, era un caos total. I estava educada, diguem, per no dir-ho, que és el que m'havien dit que fes, suposo,
tu
que
no
per protegir-me, no?
Clar. Tens una germana adoptada per les teves mares, com dèiem, la Sara. El seu cas és diferent. Ella té directament només dues mares, no?
Sí, clar, ja no té pare.
Tu, en canvi, has tingut tres mares i un pare.
Exactament.
No, és que és complicat, això, eh?
Sí, 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 però jo el trobo molt divertit i molt... Són quatre persones que es complementen molt, eh? Són tots quatre molt diferents. I jo sempre he estat encantada. He crescut amb això i ha sigut la meva estabilitat, era això. Llavors no era res raro per
Des de
mi.
Quina edat?
Des dels 2 anys.
Clar.
Sí, sí, tots quatre han estat presents a la meva vida des dels 2 anys. Que podria ser un any o cap, perquè no recordo res d'abans dels 2 anys.
I que era la tieta o...
Què?
Quan et deien, la tieta o què et deien?
No, bueno...
Una amiga o...
Era com una amiga, sí.
I quan cridaves mare, qui venia?
Qui girava?
Jo suposo que per no fer diferència, jo es deia pel nom a totes dues. Perquè, clar, dir-les públicament a totes dues mama era molt heavy. Perquè, clar, és que jo sóc del 76, eh? I parlem de fa molts anys, no és com imaginar-s'ho ara.
No és com tu, Pedrals, que acabes de sortir de l'ou.
No, 3 anys menys, tampoc no és...
Clar, tampoc fa tant, dona.
Bueno, però...
Però fa.
Però en aquests anys, que, bueno, que la història de la humanitat són molt pocs, però en aquest tema va avançat moltíssim. Clar, a finals dels 70, començaments del 80, de posar-li mama a dues dones, bueno. No semblava molt...
Si les dues parelles fossin mixtes, també diries que tens dos pares i dues mares? O... perquè el llibre... Pues... O sigui, tu potser no els hi deies mama, però al llibre sí que surten com dues mares, no?
Sí. Suposo que depèn de com fossin aquestes persones, no? Jo és que tinc la sensació que aquestes persones m'han fet de mames i m'han fet de papa. Yeah. Perquè ho han fet. Depèn de com fossin, clar.
O sigui, allò que deien de madre, no hi ha més que una...
En aquest cas.
En aquest cas n'hi ha tres. El llibre va de final a principi. Era per deixar clara la situació des de l'entrada actual? O...
Era per desdramatitzar. Perquè si hagués començat pel començament, hagués sigut un llibre que em sembla a mi que hagués començat com molt dramàtic, que difícil és tot, ens en sortirem, no? En canvi, d'aquesta manera, quan tu arribes a la situació dura de veritat, que és... Doncs abans de, jo què sé, doncs abans de la meva adolescència, diguem, quan era més petita, ja la pots llegir, diguem, amb els ulls del futur, que dic jo. I ja saps que és una cosa superada. I ja te la mires com... I també perquè ho fa més absurd. Veus aquella realitat i dius, però que absurd, no? Que ho hagués de viure així, si no calia, no? Perquè ho veus com es veu ara. Ho he fet per això, una mica perquè fos més positiu.
El llibre està escrit en primera persona, excepte el començament i la final, perquè al final és el teu naixement, vaja, de la petita Carla, no? Que suposo que no, quan un és petit, no... Clar, això que després diem el que és normal, suposo que ha de ser tot normalíssim, no?
Sí, no, quan un és petit sempre ho viu tot com... Que el que passa és el que és, no?
Per mi sempre ha sigut tot molt normal. Clar, lo estrany era saber que la gent no ho entenia. O sigui, per mi els raros sempre han sigut els altres. Jo a casa sempre he estat molt tranquil·la i he pensat que tothom era molt normal. Només que, bueno, que la gent no ho entenia encara, ja ho entendran, no sé.
I a l'anar a l'escola tu veies que les teves amigues doncs, tenien un pare i una mare, només, i deies que això no és normal.
No, tampoc és això, no? Però pensava que, bueno, no sé, suposo que inconscientment, no? Però pensava que el meu era diferent, però que... No deixava de ser estupendo i ja estava, no? No em semblava cap drama, mai m'ho ha semblat.
I això de narrar el teu naixement ha de ser prou interessant, no?
Vull dir, és que m'ha ajudat la mama.
No, ja m'ho imagino.
M'han ajudat però molt.
Té la seva gràcia, no? Explica com has nascut tu. Li podries haver donat un rotllo mític o així, però ja posats a fer, no?
No sé. La veritat és que m'han ajudat moltíssim les meves mares per escriure el llibre, clar. Sobretot perquè hi ha una part de la qual jo no recordo res i llavors jo les anava trucant. Escolta, com era jo de quan vau decidir això i com ho vau fer i quan us vau conèixer, què us vau dir? I elles m'anaven dient, no? M'han ajudat moltíssim. Vull dir, han estat seguint el procés molt
des
bé, molt
bé. Començament. La Muriel Villanueva i Pere Arnau diu: ni tan sols recordo haver de prendre consciència que jo tenia dues mares a casa. El pròleg del seu llibre Mares i si sortim de l'armari, que es presenta aquesta tarda mateix a la Casa del Llibre, 7:45. Ni tan sols recordo haver de prendre consciència que jo tenia dues mares a casa i que eren parella. Per mi sempre ha estat així i sento l'homosexualitat amb tanta naturalitat que des de ben petita sempre ha estat un misteri, un gran patiment, el fet de no entendre per què molts pocs les acceptaven. I encara ploro de ràbia i tristesa quan penso que elles mai no han pogut fer una cosa tan senzilla com anar pel carrer agafades des de la mà, per posar només un exemple. Fem referència a aquesta normalitat, però la Carla, quan és petita, ho passa malament pel fet d'això de no poder dir... per aquestes normes de conducta exterior, diria?
Sí. Jo, el que passa és que, com que jo he crescut amb això, no he sigut potser mai conscient, a lo millor, del patiment. no sé com explicar-ho. He crescut amb això i m'he anat adaptant sempre a això, no? Llavors, potser quan et fas gran i prens consciència et fa com ràbia, no? I, hòstia, jo per què havia de viure així?
I realment en aquella època no es podia parlar més lliurement, no? Que els nens ho
poguessin... Jo crec que realment no, eh?
I ara?
Ara sí. Jo, per exemple, les meves germanes ho noto moltíssim.
Sí?
Va dir, uf, la situació d'elles a la meva em va parar. Sí, sí. Ells, per exemple, tenen 16 i 13 anys i les seves amigues ho saben des de fa molt temps i les famílies de les amigues també i no passa res i tothom content.
Uh-huh. Escolta, què creus que necessita un nen per créixer feliç a casa? N'hi ha prou amb afecte? Necessitem aquest esquema d'estabilitat home-dona?
Jo penso que en absolut. No cal que sigui home i dona. Jo penso que un nen necessita estabilitat i tranquil·litat i uns cànons.
Uh-huh. Uns hàbits, establerts, no?
Uns hàbits. Ara, jo què sé, també hi ha gent que se l'ha criat la seva àvia, per exemple, i és una àvia estupenda i li ha donat tot.
I allò de la figura de l'autoritat paterna...
jo he crescut amb molta autoritat.
Clar, bueno, també...
Clar. Per això dic que són quatre persones complementàries, no? En aquest sentit, per exemple, la meva mare, diguem-ne, segona, per posar-li, per saber de qui parlem, és més autoritària que el meu pare, per exemple, no? Però bueno, que són caràcters.
No va associat només
al
gènere.
A mi, al contrari,
no?
A mi m'ha sobrat gent. O sigui, jo he tingut un ventall molt gran de gent, no m'ha faltat res.
I què faria més desgraciat a un nen en la infantesa, doncs? Què trobes que el pot fer infeliç? Potser que aquesta falta de cànons o d'estabilitat?
Jo crec que els nens i segurament també els grans. Segurament tenir por o no tenir estabilitat, no? El no saber, això és pitjor. Jo tenia molt clar el que hi havia. I el pitjor que crec que he viscut de petita era segurament la por a no ser acceptada, no? Si jo explicava el que tenia a casa. Que de petita segurament no n'era tan conscient, però per exemple d'adolescent.
Acabes anar creixent.
I fins i tot ara... Segons aquí,
a mi això
em costa explicar ara. Jo, això és la meva manera de dir-ho ben alt, no? Clar. Perquè ara ja diguem que... Bueno, és que he tancat una fase total, amb aquest llibre.
Clar. Escolta, i al marge del fet de l'homosexualitat entre pares o mares, què trobes que s'hauria de valorar a l'hora de parlar d'adopcions, no? L'adopció d'un nen? Que fins a ara, doncs, clar, era una treva o era una trava, era un fre, Què trobes? Potser també insistim en aquest aspecte de l'estabilitat.
Sí. Vols dir, quan miren a veure quin tipus de persona ets, per veure si et donen un fill.
Home,
que estiguis centrat, que siguis una persona...
S'han de passar moltes proves, no? Psicològiques, no?
Sí, moltes entrevistes i tal. Però...
Excessives, potser?
No crec. El que passa és que aquestes coses de si ets homosexual no les haurien d'obviar, no? Yeah. Si estàs bé del cap, doncs i endavant, no?
I un dels grans arguments que esgrimeixen en contra de l'adopció per part de parelles homoparentals és que això ho vaig llegir l'altre dia al diari en un article. Diuen que el fill, per força, sortirà també homosexual. I vaig pensar, dic, per força potser no... I ara no sé, preguntar-te la teva opció sexual...
Bueno, jo soc heterosexual total, però bueno. Jo sempre dic que en aquest sentit, jo com a mínim he tingut la sort de que m'ho he plantejat. Perquè com que he vist l'altre model, doncs m'ho he pogut preguntar i si hagués sigut lesbiana ho hagués pogut dir a casa molt tranquil·lament, cosa que molta gent no pot fer a casa seva.
Jo ho és i no surt de l'armari, no?
Però...
Llegim un fragment quan la protagonista torna del Nepal de buscar la seva germana adoptada, que em sembla que descriu una mica la filosofia del llibre. Aquí he après a no omplir-me la boca descrivint el que veig. No sóc ningú i no hi tinc dret. He après a dir sí a la buidor i a la impotència i a no queixar-me de res. He après a fer-me una boleta petita quan no hi ha res a fer contra tanta merda, quan et demanen auxili i vols donar-lo i no pots si et sents una cuca. He après a sentir que estimar allò estimable pot ser dolent, quasi un pecat, quasi egoisme. He après a fer que les llàgrimes em ragin cap a dintre perquè ningú no les vegi. He après a dir que no quan és que sí. He après a dir que sí quan és que no. He après a veure amb l'alegria i a vomitar la tristesa quan ningú no em veu i a no deixar que se'm reflecteixi l'ànima a la cara. L'exercici d'imaginar-te la vida amb una família de les anomenades normals, mal anomenades, pare i mare, te l'has fet també? Dius, jo he pogut triar...
No me l'he fet mai. O sigui, jo de petita, clar, per exemple, pensant com seria la meva vida, sí, si tingués papa i mama així tot, no. No ho he pensat mai. Ni ho he desitjat, ni he dit per què em toca a mi això.
Clar, exacte.
Res d'això, eh?
I en quin moment vas deixar d'haver de mentir, diguéssim, per així, bueno, mentir o fer aquesta ficció en públic?
De callar, diguem.
Sí, de callar, sí, més que res.
Doncs quan em vaig fer més grandeta. Mm-hmm. Quan tenia 15 o 16 anys ho vaig començar a explicar.
I el llibre ha sigut com una necessitat vital?
Molt. Aquest llibre és fruit d'una necessitat, així, mm-hmm, és veritat, eh? Una necessitat personal molt gran. També perquè es va començar a parlar del tema i, clar, sortia molta gent a la tele.
Dient
bestieses. Gent conservadora, no? Dient, home, que li preguntin als nens. Sí, aquesta frase és que se'm va quedar gravada, eh? Que li preguntin als nens, a mi no m'havia vingut a preguntar a ningú. És veritat. I em vaig fartar també de trucar a la tele i de tal. Clar, i tenia moltes ganes de dir-ho, no? Ja no per mi, per dir-ho i quedar-me ample, no? Sinó perquè algú sortís a defensar el meu col·lectiu. El col·lectiu dels fills de gais i lesbianes, que és un col·lectiu superdigne, que vivim molt bé, i que vinguin els gestos dient-nos. Que li preguntin als nens, que pobrets... Home, perdona. Que preguntin als nens, pregunteu-me.
Jo el que crec que un nen pobret és aquell que no té ganes de tornar a casa després de l'escola. Això sí que és un nen pobret.
Sí, sí.
Bueno, crec.
Sí, sí,
dius, la situació ha canviat, però encara hi segueix havent-hi molta gent que té por de proclamar, vaja, no, de no amagar la seva condició sexual.
Penso que sí que hi ha bastant gent que encara, mm-hmm, té por. I penso que segurament hi ha una miqueta de distància entre la por que tenim i el que realment després la gent com reacciona, eh? Perquè la gent cada cop ja ho veu més normal. Mm-hmm. Passa que, clar...
Costa, encara costa. Doncs moltes gràcies a Muriel Villanueva i Pere Arnau, mares, i si sortim de l'armari, la història d'una família quasi feliç es presenta aquest vespre, com dèiem, d'aquí, res, 8:15 del vespre a la Casa del Llibre, al Passeig de Gràcia de Barcelona. La Muriel, que és mestra d'educació musical a Sant Quintí de Mediona, que l'any 97 va guanyar el Premi Goma de Nata de l'Ajuntament de Sagunt per un relat titulat Els ulls de Rita, viatges per l'adopció d'una germana. I ara que acaba de publicar aquest Mares i si sortim de l'armari, la seva vida la podeu anar resseguint, ja sigui per un escrit o per un altre. Gràcies, Muriel.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Vinga, gràcies. Adéu.